El govern central incentivarà els propietaris que no augmentin els preus en la renovació del lloguer. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
El president Pedro Sánchez ha anunciat una deducció fiscal del 100% per a aquests propietaris, una regulació contra el frau en els lloguers de temporada i fixar límits a l'arrendament d'habitacions. Mesures que, segons el director general d'habitatge del govern, José Francisco Reynés, fan seguidisme de les polítiques d'habitatge, diu, anunciades per l'executiu de Marga Proens.
Tot el que sigui incentivar, ho veiem bé. De fet, que el president Sánchez aposti ara per la política d'incentius de nou el seu fracàs de les polítiques intervencionistes que han estat protagonistes en el seu mandat en els darrers anys.
L'Associació d'Agents de la Propietat Immobiliària considera positiva la bonificació als propietaris que no incrementin el preu del lloguer, però matisen que el 100% de la rebaixa de l'IRPF no equival als guanys que els propietaris obtindrien si n'apujessin el cost. Aquestes mesures s'inclourien en un decret que ha de ser convalidat pel Congrés dels Diputats, on Pedro Sánchez no té prou majoria per aprovar-lo. De moment ja té el no del seu soci Sumar i també d'Unides Podem. La crisi de l'habitatge marca un dia més l'actualitat avui que la petita i mitjana empresa d'Eivissa i Formentera ha aportat més xifres sobre aquesta problemàtica. Gairebé el 25% dels seus associats ofereixen allotjament als seus treballadors a Eivissa i fins al 40% a Formentera. Habitatge a banda, l'actualitat d'aquest dilluns, dia 12 de gener, està marcada, Maria Eugènia Quegles, també per la plana de tribunals.
La fiscalia i la família de l'home mort que va entrar a robar plantes de cannabis a Inca el 2020 demanen entre 15 i 25 anys de presó per homicidi i assassinat. Avui ha començat el judici a l'Audiència Provincial de Palma. L'acusat de matar ganivetades al lladre, que anava acompanyat d'unes altres tres persones que l'esperaven fora, ha al·legat que es defensava i sol·licita l'absolució. El fiscal, però, diu que hi ha proves suficients per condemnar-lo.
Menorca ha iniciat el desmantellament dels tres molins eòlics que queden a Milà.
És l'únic que hi ha d'aquestes característiques a les Balears i feia 2 anys que no funcionaven per diverses avaries. Ho explica el president del Consell de Menorca, Dolfo Vilafranca.
Aquests molins estaran al final de sa vida útil. Es van tenir que aturar perquè ja no hi havia peces de recanvi i ja no eren eficients a l'hora de produir energia.
Una grua de gran tonatge tardarà un dia i mig a desmuntar cada molí, sempre que el vent no superi els 20 km per hora.
I a Formentera, durant més d'un mes, quedarà amb una única benzinera.
De les dues que actualment operen a l'illa, una, la que està a prop de Sant Ferran, tancarà demà per fer-hi obres de millora. Es preveu que aquestes feines s'allarguin 4 o 6 setmanes. Fins a mitjan febrer o darreries, l'illa queda només la benzinera de la Sabina operativa.
Endesa demana als seus clients estar atents a possibles comunicacions sospitoses que puguin rebre els propers dies.
La companyia ha patit un ciberatac a gran escala que ha afectat la informació personal dels clients, les dades del contracte, com el document d'identitat, el número IBAN han estat compromesos, però no les contrasenyes del compte d'accés. S'ha habilitat un telèfon en cas d'incidència sospitosa.
I les beneïdes de Muro seran declarades bé d'interès cultural immaterial, això després que el Consell Assessor de Patrimoni Cultural Immaterial del Consell de Mallorca hagi donat avui hora baixa la primera passa. A Muro hi ha Toni Mateu. Toni, bon vespre.
Bon vespre, i de vos parlant des del claustre de Sant Francesc de Muro. En aquest moment, en el claustre, hi ha moltes de persones arremolinades de vora una de les sales del convent, perquè en aquest moment s'hi està reunint els membres d'experts que formen part d'aquest Consell Assessor de Patrimoni de Cultura Immaterial en la presència de Llorenç Galmés, del president del Consell de Mallorca. L'objectiu és fer aquesta aprovació inicial de les beneïdes de Muro, que després hauran de passar pel ple del Consell de Mallorca. En qualsevol cas, són unes beneïdes les més multitudinàries de Mallorca i per això molta de gent expressa el seu sentiment.
Tornarem a connectar amb tu quan faltin uns minuts per les 8. Gràcies, Toni. Salomé Prades assegura que es va sentir persuadida des de la presidència per no confinar la població de la Dana.
L'exconsellera d'Interior valenciana ha explicat que la mà dreta de Carlos Mazón va demanar-li que no telefonés al president quan era al dinar. Així ho ha relatat en un cara a cara al l'excat del gabinet de Mazón. A la sortida d'aquest cara a cara, Prades s'ha acostat a les víctimes i els ha dit que ho ha aportat tot en la causa judicial.
I pel que fa als esports, crisi oberta al Reial Mallorca després de la derrota Gavi Fortes a Vallecas.
Així és, un grup d'aficionats, primer a Vallecas i després a Somos, varen increpar jugadors, tècnic i directius després de la derrota davant el Rayo Vallecano, que deixa el Mallorca a un punt del descens amb una primera volta amb només 4 victòries i 18 punts. Tot i així, sembla que Jago Barrasate continuarà al front de l'equip contra l'Atlètic Club el pròxim partit. I crisi també al Reial Madrid, que ha destituït l'entrenador Xavi Alonso després de perdre ahir la final de la Supercopa davant el Barça. De moment, Álvaro Arbeloa es fa càrrec de l'equip. I en bàsquet destacam el fitxatge de l'Utsa de l'Azul Marino per la segona volta de la Lliga Challenge. La veterana Alba Torrents torna a l'illa i jugarà amb l'equip mallorquí la segona volta d'un campionat que de moment dominen amb 15 victòries en 15 partits.
Avui dilluns encetant setmana i sapiguem que ens queda per la resta de setmana pel que fa al temps. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Sí, de moment iniciem amb bastant tranquil·litat. Avui es veurà que hem tingut alguns núvols de tipus baix, principalment a Mallorca. Demà esperam un ambient més assolellat, més sol en el conjunt de l'arxipèlag. I si bé avui també hem encetat amb temperatures relativament altes durant les hores centrals del dia, demà pujaran una mica més. Pujaran tant de dia com de nit, perquè es veurà que avui de matinada hem tingut un ambient bastant fred, hem tingut una amplitud tèrmica important. Demà ja partirem de temperatures mínimes una mica més altes, per tant, ambient suau. Tindrem temperatures més altes del que per aquesta època de l'any, i tot això, com a mínim, ha de tenir continuïtat durant un parell de dies més. Veurem què passa a partir de dijous, divendres, a partir de les hores podrien començar a arribar alguns núvols més, ja veurem si arribaran a deixar algunes precipitacions, però com a mínim tenim aquests 2-3 dies encara per davant d'ambient bastant tranquil.
Gràcies, Dani. Com deien, la recta final de l'informatiu, tornarem a connectar amb Muro. Allà hi ha Toni i Mateu, perquè les beneïdes, deien, seran declarades bé d'interès cultural immaterial. Seran minuts abans d'arribar a les 8, un informatiu que és possible avui gràcies a la feina de Toni Cardell, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
7 i 7 minuts. El govern considera que l'anunci de Pedro Sánchez de bonificar amb un 100% l'IRPF als propietaris que no pugin el preu del lloguer fa seguidisme de les polítiques en matèria d'habitatge anunciades per l'executiu de Marga Proens el mes passat.
Segons el director general d'Habitatge, José Francisco Reinés, la mesura del govern central s'afegeix a l'anunci de les deduccions fiscals que l'executiu de Proens anuncia just abans de les festes de Nadal. Segons Reinés, l'anunci de Sánchez demostra un canvi de rumb pel que fa a la política d'habitatge de l'executiu central.
Tot el que sigui incentivar ho veiem bé. De fet, que el president Sánchez aposti ara per la política d'incentius denota el seu fracàs de les polítiques intervencionistes que han estat protagonistes en el seu mandat en els darrers anys.
L'Associació de Gent de la Propietat Immobiliària veu amb bons ulls l'anunci de Sánchez. Segons l'entitat, la mesura s'afegeix als incentius fiscals anunciats a les illes, però matisen que el 100% de la rebaixa de l'IRPF no equival als guanys que els propietaris obtindrien si apujassin el preu del lloguer.
El president de l'Associació de Gent de la Propietat Immobiliària, José Miguel Artieda, explica que molts propietaris valoren més un bon llogater que no un bon lloguer. Assegura que la mesura anunciada pel president Pedro Sánchez apel·la a la consciència social dels propietaris.
Bueno, hi ha d'haver un poc d'aquesta sensibilitat social. Jo crec que el manco s'ho pensaran. Faran els números i si està ben explicat i sobretot és un bon inquilino, pues jo crec que sí, que en gran part de renovacions pues pot ser que tingui un efecte positiu.
Sobre l'anunci de posar condicions més estrictes als contractes de lloguer de temporada, Artieda assegura que els APIs hi estan d'acord, però amb matisos.
Està bé l'anunci de controlar i sancionar aquest incompliment de contracte, de fraud amb aquest tipus de contracte, perquè aquest tipus de contracte de temporada ha d'estar justificat. S'hauria de regular bé el que és aquest tipus de lloguer, incloure-lo dins una nova lau i governar a base de lleis, no a base de decret.
La proposta del govern central consisteix en una deducció fiscal del 100% als propietaris que no pugin preus en la renovació de lloguers, a falta de conèixer el detall de la mesura i si realment entra en vigor, donada l'actual minoria parlamentària del PSOE. Sánchez vol així intentar pal·liar la crisi de l'habitatge que pateix l'Estat, en què les Balears són una de les comunitats més afectades.
Totes les enquestes coincideixen. L'habitatge és el principal mal de cap dels ciutadans espanyols. Amb aquesta mesura, assegura el president Sánchez, els propietaris podran compensar amb la bonificació el que deixen de guanyar si no pugen els preus de lloguer.
Ganan los inquilinos porque van a poder permanecer en su vivienda sin más coste, sin un alza de los precios. Ganan también los propietarios, que no tienen que buscar otros arrendatarios ni por tanto renunciar a sus ingresos. Y gana también el conjunto de la sociedad y el Estado, porque asumimos nuestra responsabilidad, que es usar los recursos públicos para el bienestar de la gente.
Un anunci clau en un any en el qual es preveu que es renovin milers de contractes, més de 24.000 aquí a les Balears, segons el Ministeri, ja que acaba la pròrroga obligatòria de 5 anys fixada el 2021 per evitar desnonaments massius en la complexa situació econòmica derivada de la pandèmia de la Covid. La bonificació fiscal als residents no serà, però, l'única prevista. També es limitaran els contractes de lloguer de temporada i els d'habitacions.
Estas medidas van a hacer la vida más fácil a los 3 millones de hogares que viven de alquiler en nuestro país, porque nadie va a poder construir su vida desde la incertidumbre y, por tanto, desde la Administración General del Estado y el Gobierno de España lo que queremos hacer es dar esa certidumbre, esa seguridad para que puedan construir sus proyectos de vida.
Les mesures s'inclouran en un decret llei que aprovarà pròximament el Consell de Ministres. Després, però, ha de ser convalidat o derogat el Congrés dels Diputats en un termini de 30 dies des que s'aprovi. I aquí, a priori, es preveu la màxima complicació del govern de Pedro Sánchez, ja que no té prou majoria per aprovar-ho. I és que el PSOE, per tant, com dèiem, haurà de negociar amb la resta de les forces parlamentàries, ho tindrà difícil. De moment ja té el no del seu soci Sumar i d'Unides Podem, que acusen els socialistes de pensar només en els rendistes.
Per part de Sumar, el ministre de Consum, Pablo Bustinduy, ha anunciat que no pensen convalidar al Congrés el decret llei que s'aprovarà a un Consell de Ministres del qual ells en formen part. També la secretària general de Podem, Irene Montero, ha estat molt crítica.
És ineficaz, es injusta y no es adecuada, una fórmula que nosotros no compartimos. La prórroga de los alquileres tiene que ser un derecho de las familias españolas, no puede ser una opción y sobre todo no puede ser un premio fiscal a los caseros en este país. Y por tanto, en los términos en los que se ha anunciado esta medida, no va a contar con nuestro apoyo.
No tiene perdón y que las calles tienen que arder.
Mentrestant, el president del PP, l'anunci de Sánchez, l'ha agafat enmig de la seva intervenció a un acte a Barcelona, on també ha anunciat les seves pròpies mesures d'habitatge, en aquest cas, però, per impulsar la compra d'habitatges en detriment del lloguer.
Una vivienda es, en propiedad ha sido siempre un síntoma de prosperidad. Y hoy el porcentaje de personas propietarias ha caído en todas las franjas de edad por debajo de 65 años. Tener una vivienda en propiedad no debe ser una obligación, insisto, pero lo que tampoco puede ser es una excepción.
I a Eivissa i Formentera és de cada vegada més habitual que també els petits empresaris hagin d'oferir habitatge als seus treballadors si volen completar plantilles. Segons les darreres dades de la petita i mitjana empresa d'Eivissa i Formentera, el 24% dels petits empresaris d'aquesta associació lloguen habitatge a Eivissa per al personal dels seus negocis. A Formentera aquesta xifra puja gairebé fins al 40%.
A la PIMEF esperen haver arribat al sostre i que no s'incrementin aquestes dades. En alguns casos, els empresaris han de portar allotjament per al 30 o 40% de la plantilla. Alfonso Rojo n'és el president.
Llamaba la atención que negocios pequeños, pues prácticamente negocios que a lo mejor con 8 o 10 empleados, pues que tendrían que dar, aportar vivienda para a lo mejor el 30 o 40% de la plantilla, porque si no, no podían completar las plantillas. O sea, va en relación al tamaño de la empresa. Hay empresas que tendrán alquilados 5 pisos y empresas que solo tendrán alquilado 1.
Rojo recorda que el lloguer s'ha de descomptar dels sous dels treballadors i que així s'ha de fixar a la nòmina.
El sector de la restauració és un dels que té més problemes per trobar personal. El president de l'Associació de Bars, Restaurants i Cafeteries de la PIMEF, Miquel Tura, assegura que aquesta temporada el problema persistirà perquè trobar un habitatge a Eivissa continua sent missió impossible per a alguns treballadors.
És un problema que ve derivat de la falta de vivenda disponible, de la falta, sobretot, de les persones que venen a treballar a Eivissa per temporada, i és un problema que no s'ha solucionat. És un problema que tenim molt enquistat i que dificulta molt les contractacions, sobretot a cara als mesos centrals de temporada.
7:15, canviant de qüestió. El fiscal considera que hi ha proves més que suficients per condemnar l'acusat de matar un altre home que havia entrat a la seva finca a Inca amb la intenció de robar-li plantes de cànnabis. L'imputa un delicte d'homicidi i per aquests fets que varen ocórrer l'any 2020 a Inca, l'acusació li reclama 25 anys de presó. El Ministeri Fiscal, una pena de 15 anys, a més d'una indemnització de més de 94.000 euros a la família de la víctima.
En aquesta primera sessió, l'Audiència Provincial s'ha constituït el jurat i s'han exposat les qüestions prèvies. La Fiscalia demana 15 anys de presó a l'acusat, a més d'una indemnització de més de 94.000 euros a la família de la víctima. Demà declararan els primers testimonis del que va passar aquell 24 de setembre de 2020. És el fiscal Alfonso San Román.
No resultaba controvertido una serie de hechos muy generales, pero esos no resultan controvertidos. ¿Cuál no resulta controvertido? No resulta controvertido que el señor Martorell mató, por su acción murió una persona. Eso no resulta controvertido. Tampoco resulta controvertido que los tres acusados más la persona que falleció se dirigieron a Inca, a la finca del señor Martorell.
L'advocada del pare de la víctima ha explicat que era una persona drogodependent que no va emprar la violència. Els fets es varen produir, com dèiem, un 24 de setembre a la finca situada a les afores d'Inca. Pel que fa a la família del lladre mort, asseguren que el principal acusat no és culpable d'un delicte d'homicidi, sinó d'assassinat. És l'advocat Andreu Roger, que representa en aquest cas a la mare i a la germana de l'home mort.
Nosotros, por mi parte, defiendo que no es solamente un homicidio simple, A mata B y produce su muerte, sino que es un asesinato. La sorpresa que le causó al finado, a Jaume Llebrés, el hecho de que le atacaran sorpresivamente con un cuchillo.
Les peticions de pena que reclamen la Fiscalia i l'acusació particular no són compartides per l'advocada Luisa Sánchez, que representa el principal acusat. La lletrada diu que no es pot parlar d'un assassinat.
Profundamente lamentamos el fallecimiento de una persona, pero las circunstancias que llevaron a este hecho no son constitutivos de un delito de asesinato o homicidio en la forma en la que se vienen acusando y, por supuesto, con la cantidad de años que nos piden, porque las circunstancias no son las que se han manifestado.
També hi ha tres persones més acusades. Es tracta de tres presumptes lladres per a qui demanen una pena d'11 mesos de presó per un delicte de robatori amb força i grau de temptativa. Les seves defenses en demanen l'absolució i aquest judici es preveu que s'acabi divendres.
I Endesa demana als seus clients estar atents a possibles comunicacions sospitoses que puguin rebre els propers dies. La companyia explica que ha patit un ciberatac a gran escala que ha afectat la informació personal dels clients. Les dades del contracte, el document d'identitat, el mètode de pagament o els números de l'IBAN han estat compromesos.
No obstant això, la mateixa companyia ha explicat que les contrasenyes dels comptes d'accés no han estat afectades. Diuen que és improbable que hi hagi una afectació d'alt risc per als clients, però demanen parar atenció i posar a la seva disposició un telèfon en cas d'incidències sospitoses, que és el 800 760 366.
I avui s'ha ampliat l'horari de funcionament del jutjat de guàrdia especialitzats en violència de gènere de Palma de les 3 del migdia fins a les 9 del vespre. Fins ara, els casos de violència masclista que passaven fora de l'horari d'oficina de 9 del matí a 3 del migdia eren tramitats pel jutjat d'instrucció que estàs de guàrdia.
L'ampliació del servei del jutjat de violència de gènere està relacionada amb la nova llei d'eficiència en l'administració de justícia. El canvi també ve motivat perquè des de l'estiu passat s'ha donat d'un quart jutge al Partit Judicial de Palma. El responsable de justícia en el sindicat CESIF, Pablo Rodríguez, explica que en la nova normativa es permetrà descongestionar el jutjat de violència de gènere quan ho necessitin i més especialització dels funcionaris i jutges dels jutjats de violència sobre la dona.
En el futuro, cuando haga falta, si se detecta que hay un cuello de botella en un área determinada, pues puede haber un trasvase de funcionarios. Si hay un cuello de botella en violencia, se puede trasvasar funcionarios que venían haciendo labores de instrucción a violencia.
La cofundadora de l'Obi de Dones de Mallorca, Esperança Bosch, considera que encara falten molt de recursos per atendre de manera correcta les dones que han patit un cas de violència masclista.
I s'eleven a 3 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a l'estar per violència de gènere enguany, a mancor de 15 dies. Això després que el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a crim masclista l'assassinat d'aquest diumenge d'una dona de 58 anys a Olvera, a Cádiz.
L'home va confessar a la seva filla que l'havia matada i va ser detingut per la Guàrdia Civil. Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere a les Balears i que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professional. En cas d'emergència, s'ha de telefonar a l'112.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Menorca ha començat el desmantellament dels 3 molins eòlics que queden a Milà. Ja han esgotat la seva vida útil i estaven inactius des de fa 3 anys a causa de diferents avaries. Ramiro López.
Durant més de 20 anys, aquests molins eòlics han format part del paisatge maonès. Es van instal·lar entre el 2003 i el 2004 i han operat aproximadament 19 anys. El 2022, una avaria va fer que un d'ells s'hagués de desmuntar. I el 2023, els altres 3 van aturar la seva producció. Escoltem Adolfo Vilafranca, president del Consell Insular de Menorca.
Aquests molins estaran al final de sa vida útil. Es van tenir que aturar perquè ja no hi havia peces de recanvi i ja no eren eficients a l'hora de produir energia.
El desmantellament generarà 350 tones de materials com fibra o ferro que s'hauran d'enviar a la península per ser reciclats. Tot això tindrà un cost de 760.000 euros. I les feines de desmantellament es calcula que duraran 5 dies. Dani Ben Nasser n'és l'enginyer càrrec.
Veient que l'operació és delicada, si la podem fer en 5 dies no ho farem en menys, perquè ja veus que el desmantellament no és una cosa senzilla.
El Consell de Menorca farà un estudi de la força del vent a la zona a través d'una torre anemomètrica i presentarà les dades obtingudes al Consell Social de la Reserva de la Biosfera, on s'analitzaran aquesta i altres alternatives. Escoltem de nou Adolfo Vilafranca.
Té un impacte a nivell de paisatge, i aquest impacte també jo crec que entre tots els participants i entre la societat de Menorca té que acabar de decidir també si volen continuar amb aquest tipus d'infraestructures o no. Tinguent en compte també que a Menorca a nivell d'implantació de l'energia renovable és important.
En cas de fer-se un nou parc eòlic, el Consell té clar que el trauran a licitació. Expliquen que el teixit públic és poc àgil per a les contractacions i això ha dificultat les reparacions en aquesta darrera etapa.
I a Formentera, durant més d'un mes, quedarà amb una única benzinera. De les dues que actualment operen a l'illa, una tancarà demà per fer-hi obres de millora. Regina Mayans.
L'estació de servei de Can Rita, que es troba a prop de Sant Ferran, a partir de demà deixarà d'estar operativa. S'hi duran a terme unes obres de reforma i millora que comprenen, entre d'altres, el canvi de canalitzacions, la modernització de sortidors i el manteniment dels tancs de combustible. Marc Rosselló és el responsable de la benzinera.
Les obres és bàsicament renovar tot. Això porta 33 anys muntat i anem a renovar sortidors, renovant bombes, canviant tuberies.
Avui molts usuaris aprofitaven per omplir els dipòsits.
Justament havia entrat en reserva avui del cotxe i dic, vaig aprofitar que demà tanquen i ja omple el dipòsit una mica.
No em pareix massa bé perquè mos tocarà anar bastant més lluny. Més i més de tot, molt.
Una punyeta, así de claro, porque hay pocas gasolineras.
horario muy corto.
Demà la benzinera de Sant Ferran encara oferirà servei durant les primeres hores.
Demà estem oberts des de les 7 del matí fins a les 10. Si fa falta, aguantarem una horeta més. I ahir no començarem a picar fins a les 11 perquè hi ha diverses empreses que ens han demanat.
Està previst que aquestes feines s'allarguin durant 4 o 6 setmanes. Això vol dir que fins a meitat o darrers del mes de febrer l'illa queda només en la benzinera de la Sabina operativa.
I Formentera proposa mantenir el sostre màxim de vehicles de la temporada passada en la regulació Formentera Eco. Ara vol posar el focus en la sostenibilitat dels vehicles que arriben a l'illa.
L'objectiu és eliminar els vehicles sense etiqueta mediambiental i reduir progressivament les de categoria B. Proposen dues opcions. Una, en la que aquesta transició es fa de manera progressiva, i una altra, més radical. Són les dues opcions que s'han donat a conèixer avui al Consell d'Entitats de l'Illa. Ara, el representant de les agrupacions tenen una setmana per traslladar-les als seus socis i decidir quina d'aquestes alternatives s'estima més que s'apliqui per la temporada que ve. Dilluns tindrà lloc la segona sessió on es farà la votació.
5 minuts per arribar a les 7:30, en plana laboral. Els metges d'atenció primària de tot Espanya estan cridats a la vaga aquest dimecres i dijous. Una aturada que, segons el sindicat mèdic de les Balears, el Cimeval, no tindrà gaire repercussió a la comunitat. El col·lectiu demana un estatut mèdic i facultatiu que millori les seves condicions laborals.
El sindicat mèdic considera que la vaga passarà desapercebuda a les illes perquè no formen part del sindicat de metges i metgesses d'atenció primària que l'ha convocada. En qualsevol cas, el govern recorda que si qualque pacient es veu afectat, haurà de tornar a demanar la cita al seu centre de salut, ja que no es reprograma de manera automàtica. Belén Barquero és la coordinadora d'admissió d'atenció primària a Mallorca.
Hasta el mismo día, 14 o 15, no sabemos qué profesionales apoyarán la huelga y se cancelarán las consultas. Por tanto, si están en el centro de salud, en el servicio de admisión del centro le informarán, le reprogramarán la cita, o si no se quieren desplazar pueden acudir al servicio de atención telefónica de InfoSalud o recurrir a la app o la web, el portal del paciente.
I més mobilitzacions, en aquest cas de la policia local de Palma, per reclamar la posada en marxa del pla d'ordenació previst per dia 1 de gener i de moment sense efecte. La primera acció reivindicativa serà dia 29 de gener a les 10 del matí a la plaça de Cort.
El Sindicat Professional de Policies Municipals d'Espanya, el FESIP, UGT i Comissions Obreres, expliquen que fa molt de temps que reclamen activament la modernització de l'organigrama de la policia local, ja que es tracta d'un model antiquat. El delegat sindical del CESIF, Agustín Sánchez, recorda que el juny es va arribar a un acord amb el Bala Jaime Martínez per posar-lo en marxa enguany, però que el 5 de desembre els varen comunicar que no seria així per problemes tècnics i administratius.
¿Qué ha pasado? Que estamos a día 12, no tenemos noticias de nada y bueno, y a nuestro entender y a nuestro juicio, pues esto no tiene visos de continuar y que se ha parado todo. Entonces estamos muy enfadados y muy decepcionados con este tema y entendemos que nos han tomado el pelo y estamos muy, muy tocados, vamos, en este sentido.
La primera mobilització tindrà lloc dia 29 de gener, que coincidirà amb el ple ordinari de l'Ajuntament. Cort, que ha declinat fer declaracions, assegura que continuen fent feina en la posada en marxa del pla d'ordenació.
I en plana educativa, el govern ampliarà l'edifici d'educació infantil a l'escola Juniper Serra a Petra per incloure-hi la franja de 0 a 3 anys. L'Ajuntament posa a disposició de la Conselleria solars annexos al centre.
El projecte serà declarat d'interès estratègic per a la comunitat autònoma amb l'objectiu d'agilitzar al màxim els tràmits necessaris per executar-lo. A més de la construcció del nou espai per a l'educació de 0 a 3 anys, l'actuació preveu la climatització de l'actual edifici d'educació infantil. El nou centre d'educació infantil tindrà capacitat per una seixantena d'alumnes. El centre disposarà de dues aules per alumnes de 1 a 2 anys, dues aules per alumnes de 2 a 3 anys, una aula auxiliar i diverses sales polivalents. Toni Vera és el conseller d'Educació.
Nosaltres comptam entre final d'any, principi de l'altre, però nosaltres tenir licitades aquestes obres, que puguin iniciar-se aquestes obres aquesta legislatura. En aquest moment, Petra es despon municipis de Mallorca que no compten amb centres públics de 0-3 i és necessari la construcció. Tenim aquest compromís no només amb Petra, amb altres municipis que també estan en la mateixa situació.
I la Conselleria d'Educació ha anunciat que l'Institut de Porreres s'incorporarà estudis de batxillerat i de formació professional gràcies a la futura ampliació.
La previsió del govern és redactar l'avantprojecte els pròxims mesos i poder iniciar les obres l'any 2027.
Així és que Mora és la balassa del municipi.
Les necessitats que no hi caben. Ni el professorat té les instal·lacions adequades per poder fer la seva reunió, no a consergeria, no a biblioteca, no tenen espais comuns que puguin utilitzar i les aules s'han hagut de dividir en petites aules perquè hi puguin cabre.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El govern central incentivarà els propietaris que no augmentin els preus en la renovació dels lloguers. El president Pedro Sánchez ha anunciat una deducció fiscal del 100% de l'IRPF per a aquests propietaris, una regulació contra el frau en els lloguers de temporada i fixar també límits a l'arrendament d'habitacions.
Mesures que, segons el director general d'Habitatge del govern, José Francisco Reynés, fan seguidisme de les polítiques d'habitatge anunciades per l'executiu de Proens.
Tot el que sigui incentivar, ho veiem bé. De fet, que el president Sánchez aposti ara per la política d'incentius denota el seu fracàs de les polítiques intervencionistes que han estat protagonistes en el seu mandat en els darrers anys.
L'Associació d'Agents de la Propietat Immobiliària considera positiva la bonificació als propietaris que no incrementin el preu del lloguer, però matisen que el 100% de la rebaixa de l'IRPF no equival als guanys que els propietaris obtindrien si n'apujessin el cost. Aquestes mesures s'inclourien en un decret que ha de ser convalidat pel Congrés dels Diputats, on Sánchez no té prou majoria per aprovar-lo. De moment, ja té el no del seu soci de Sumar i d'Unides Podem.
I la Fiscalia i la família de l'home mort que va entrar a robar plantes de cannabis a Inca el 2020 demanen entre 15 i 25 anys de presó respectivament per homicidi i assassinat.
Avui ha començat el judici a l'Audiència Provincial de Palma. L'acusat de matar a ganivetades el lladre, que anava acompanyat d'unes altres tres persones que l'esperaven fora, ha al·legat que es defensava i sol·licita l'absolució. El fiscal Alfonso San Román considera, però, que hi ha proves suficients per condemnar-lo.
En cuanto a los hechos, es que mayormente están claros. No resulta controvertido que el señor Martorell mató, por su acción murió una persona. Eso no resulta controvertido.
Menorca ha iniciat el desmantellament dels tres molins eòlics que queden a Milà.
És l'únic que hi ha d'aquestes característiques a les Balears i feia 2 anys que no funcionaven per diverses avaries. Ho explica el president del Consell de Menorca, Dolfo Vilafranca.
Aquests molins estarien al final de sa vida útil. Es van tenir que aturar perquè ja no hi havia peces de recanvi i ja no eren eficients a l'hora de produir energia.
Una grua de gran tonatge tardarà un dia i mig a desmuntar cada molí, sempre que el vent no superi els 20 km per hora.
I durant més d'un mes, Formentera quedarà amb una única benzinera.
De les dues que actualment operen a l'illa, una, la que està a prop de Sant Ferran, tancarà demà per fer-hi obres de millora. Es preveu que aquestes feines s'allarguin 4 o 6 setmanes. Fins a mitjan febrer o darreries, l'illa queda amb només la benzinera de la Sabina operativa.
I les beneïdes de Muro seran declarades bé d'interès cultural immaterial.
El Consell Assessor de Patrimoni Cultural Immaterial del Consell de Mallorca s'ha reunit avui a Hora Baixa Muro i ha aprovat el primer pas per protegir una de les tradicions més arrelades del poble.
D'aquí uns minuts, al final de l'informatiu, connectaran novament amb Muro. Ja hi ha Toni Mateu. Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Gabriel Forteza.
I Gavi, començant parlant de Xavi Alonso, destituït com a entrenador del Real Madrid.
Ha estat la sorpresa del vespre. Hores després de perdre la final de la Supercopa davant el Barça, Xavi Alonso ha deixat de ser l'entrenador del Real Madrid. En principi, Álvaro Arbeloa, tècnic de les categories inferiors i del Castilla, es fa càrrec de l'equip. Però la crisi futbolística no només passa pel Madrid, també hi ha crisi oberta al Mallorca. Esportiva, institucional i social. La derrota a Vallecas davant el Rayo per 2-1 ha fet esclatar l'afició mallorquinista, que va increpar la sortida de Vallecas el director esportiu Pablo Ortells i el cap de negoci Alfonso Díaz, que també varen trobar aficionats a la tornada a Somoix, aficionats que varen cridar a l'entrenador Jagoba Arrasate i als jugadors com Mojica, que va tenir una discussió calenta amb un grup de seguidors vermells. L'entrenador Jagoba Arrasate reconeix una primera volta dolenta del seu equip.
Sí, independientemente de la valoración del partido, es verdad que la primera vuelta es mala, hemos sacado 18 puntos, estamos fuera del descenso, pero eso no nos vale, porque al final tenemos que sumar mucho más y llevamos dos vueltas de 18, que es muy pobre, y tenemos que mejorar. Entonces, bueno, yo soy, digamos, el que tiene que enderezar esto con la ayuda de los jugadores y bueno, tenemos el sábado que viene otra oportunidad, pero sí creo que lo podemos hacer porque creo que este equipo lo ha hecho y lo volverá a hacer.
L'equip ha entrenat avui i demà tindrà jornada lliure. Avui se tanca la jornada de Lliga a les 9 amb el partit Sevilla-Celta i demà torna la Copa del Rei amb els partits Depor Atlètic de Madrid, Cultural Leones Atlètic Club i Reial Societat Osasuna. La resta de eliminatòries se jugaran entre dimecres i dijous. En bàsquet, Alba Torrents fitxa per l'Azul Marino de la Lliga Challenge, fitxatge de Lutsa per l'equip mallorquí, que està signant uns números espectaculars aquesta temporada, de moment amb 15 victòries en 15 partits i amb un únic objectiu, l'ascens de categoria. Alba Torrents arriba a l'Azul Marino amb 36 anys i amb una trajectòria impressionant, amb 6 Eurolligues en 3 equips, una Lliga Espanyola, 7 a Rússia i una a Turquia, 4 copes entre Espanya, Rússia i Turquia i 2 Supercopes d'Espanya i una altra a Turquia. Amb la selecció espanyola, Alba Torrents ha aconseguit 2 ors, 2 plates i 2 bronzes en campionats d'Europa, una plata i un bronze a un Mundial i una plata olímpica. Alba Torrents serà presentada oficialment demà com a nova jugadora de l'Azul Marino. I seguint en bàsquet, bon cap de setmana a la primera FEB amb 3 victòries. El FIB Palma va superar l'Estudiantes, l'Estia Menorca va guanyar a la pista del Tizona Burgos i el Palmer es va imposar a Cantàbria. Pablo Cano es l'entrenador del FIB Palma.
Muy contento con el proceso que estamos realizando, no solo por las victorias o las derrotas, sino también por cómo el equipo viene creciendo y por el gran trabajo que hay por parte de los jugadores, por la gran unión que hay entre ellos y el gran trabajo que viene haciendo el staff, que entre todos estamos con la mira puesta de intentar ser mejores.
Jornada redona pels equips balears de la segona categoria del bàsquet espanyol. Tornant al futbol, la primera federació, l'UD Eivissa, es retroba en la victòria al camp del Cartagena. Per 1-4 varen guanyar els blau-cels de Miguel Álvarez. Victòria contundent que treu l'equip pitius de les posicions de descens.
Estoy muy contento más que por mí, que también, indudablemente, pero uno ya lleva mucho tiempo, creo que por los jugadores porque se lo merecen. Sé que están conmigo, sé que están con nuestro trabajo. Hace nada éramos el equipo más goleado, hace nada no metíamos un gol, hace nada estamos en descenso. O sea, y estar pensando en eso, no, yo empiezo a disfrutar hoy. La gente es que son muy malos, es que el entrenador es muy malo, es que no sé qué. Y no somos tan malos, ni los jugadores ni el entrenador.
És Miguel Álvarez, el tècnic de l'UD Eivissa, que el pròxim partit el jugarà a Can Misses contra el Múrcia. A segona federació, derrotes de l'Andratx i el Porreres i victòries de Poblense, Atleti Balears i Societat Esportiva Eivissa. Òscar Troya és l'entrenador del líder poblense.
El sumar es muy bueno. Y el mantenerte sin perder. Llevamos mucho tiempo sin perder. Hemos perdido únicamente dos partidos y bueno, yo creo que eso te da fuerza y te da ganas de continuar. El colectivo es el que gana el partido, el colectivo es el que gana los 3 puntos y hemos cerrado una semana de 9 posibles con 7 conseguidos. Y yo creo que como nota final de la semana yo creo que es muy buena.
El Poblense va guanyar per 1-0 gràcies a un gol de Penyafort.
Sí, és veritat que ha estat un partit, una victòria d'equipo, estem molt contents. Sabíem lo difícil que anava a ser, un gran equip com el Girona, i sé que han tingut anar cap endins i han sigut després estar darrere, pressionar dalt i evitar que ens marquessin gols.
Sentim també l'entrenador de l'Atlètic Balears, Luis Blanco, tercer classificat a 4 punts del líder poblense.
No era fácil venir de como veníamos, que veníamos de hacer dos grandes partidos,
y llevarnos dos palos muy grandes como nos hemos llevado en los últimos dos partidos, que ha sido como que nos marquen dos goles en el último minuto. No podemos estar pensando todo el rato en eso, todo lo que conlleva, y ara ja tenemos que seguir avanzando i seguir progressant.
I per tancar la segona federació, sentim l'entrenador de l'Andratx, José Contreras, enfadat amb la derrota.
Hoy no hemos estado a la altura de lo que requería el partido. Nos han hecho daño en situaciones que hemos entrenado durante toda la semana, lo sabíamos, pero hay veces que el rival también juega y es un gran equipo que lo ha demostrado hoy aquí.
Deixem el futbol. Accidentada participació dels pilots balears al Rally Dakar. Llorenç Fluixà continuarà en carrera malgrat una avaria mecànica, però l'eivissenc Toni Vingut ja has de tornar de casa després de només 3 dies de competició. Una lesió del seu company Gerard Ferrés ha fet que Vingut hagi hagut d'abandonar la carrera. Vingut ho explica a Ivetres.
A principi d'etapa vàrem saltar una petita d'una tallada molt malament, vàrem pigar molt fort en terra, jo no li vaig donar importància i vàrem seguir. I quan estàvem acabant l'etapa, en Gerard me va dir, diu, mira, diu, tenc mal de coll, de cervicals, des d'aquell impacte, perquè va ser només de començar.
Fent equip, la retirada de Vingut era una conseqüència de la lesió de Ferrés.
No sé si no dius de retirar-nos per jo, i bueno, em va dir, és que som un equip, no? Si ell se retira, m'he de retirar jo.
L'eivissenc lamenta el succeït perquè aquest any es trobava en bon estat de forma per seguir endavant fins al final.
Jo ara me trobava molt bé. Jo crec que haguéssim fet un bon rally, però bueno, això a vegades passa, no?
En tenis, Jaume Munar avança cap al vuitens de final del torneig d'Adelaida. El mallorquí supera l'alemany Daniel Altmaier en 2 sets per 6-3 i 6-0 i s'enfrontarà a vuitens a l'argentí Cerundolo el pròxim dimecres. I acabam amb futbol sala. La selecció de Polònia prepara l'Eurocopa a Son Moix i jugarà 2 partits amistosos contra el Palma Futsal a porta tancada. Quant a l'actualitat pròpia del Palma Futsal, l'equip mallorquí no tornarà a jugar partit de Lliga fins al 14 de febrer. Aquesta aturada és per mort de l'Eurocopa i la Copa Amèrica. A la primera serà el jugador del Palma, Mario Rivillos, com a capità de la selecció espanyola, i a la segona seran Fabinho i Lucao, que estan convocats amb la selecció brasilera. Aprofitant l'aturada, l'equip mallorquí comença demà una nova edició de l'Illes Balears Palma Futsal On Tour en la visita a Son Cervera, on els centres educatius gaudiran d'una jornada d'espectacle i d'esport al pavelló municipal Virgínia Torrecilla a les 11 i a les 12 del migdia.
Gràcies, Gavi. De 9 minuts per arribar a les 8. One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat. Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No,
Changuito. Perdó,
no. En Chanquete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, ja m'ha de veure.
Ara sí, ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Ah, igual que el meu cap. El meu cap també serà un mi dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. Bueno. S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7:42, la Federació Socialista d'Eivissa insisteix a demanar la dimissió del president del Consell Insular, Vicent Marí, pel seu paper en el cas La Vida Aislados, un vídeo promocional adjudicat per la via d'urgència durant la pandèmia de la Covid-19. Dijous passat es van conèixer 2 autos, 2 resolucions de l'Audiència Provincial que resolien 2 recursos i coordenaven la represa de les investigacions i l'obertura del judici oral. Els progressistes es troben a faltar les explicacions de Vicent Marí a la ciutadania. Vicent Rossellós, el secretari general del PSOE d'Eivissa.
Les paraules corrupció i coacció a funcionari públic són de les més greus que se li poden aplicar a un servidor públic. I aquestes són les que cauen avui damunt d'en Vicent Marí. I trobant molt a faltar les seves explicacions, com sí que va fer fa ara un any, amb un gran circ i un gran teatre a la seu del Consell Insular, així com també de la presidenta del govern de les Illes Balears, de Marga Proens. I això no pot quedar només amb una nota de premsa feta per el Partit Popular que intenta donar la volta a la situació real.
I més qüestions, perquè és una setmana clau per al futur del finançament autonòmic. Demà passat, la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, du la seva proposta de reforma en el si del Consell de Política Fiscal i Financera. El número 2 econòmic del govern, Antoni Costa, ha explicat a IB3 Notícies que viatja a Madrid disposat a negociar si es fa cas a les reivindicacions de les illes.
La trampa d'aquesta proposta de finançament és la xifra que diu el Ministeri d'Hisenda que arribarà a les Balears, 412 milions d'euros. El problema per a Costa és que no es tenen en compte les variables de l'augment de població i la flotant.
No anem a negociar una quantia concreta, anem a negociar un sistema de finançament. Però reiter, si no atenem ni una sola de les reivindicacions de Balears, venen 400 milions d'euros més, reiter, sense aventurar-me a donar cap xifra, però si s'atenguessin les reivindicacions de Balears, serien centenars de milions d'euros més per damunt dels 400 que ja se mos adjudica. Per tant, no renunciarem a aquesta quantia, evidentment.
Costa va a la trobada disposat a parlar, però adverteix que si realment no hi ha res a negociar, tampoc hi haurà res a acordar.
I Ciutadella gestionarà enguany un pressupost de més de 46 milions d'euros. Això representa un increment de 2 milions i mig més respecte a l'any passat, a Casel Camarasa.
El pressupost creix un 6%. Gran part de l'augment dels ingressos es preveu per l'actualització de l'IBI, de l'impost de béns immobles, d'aquells que hagin incrementat el seu valor cadastral. Entre les partides de nous ingressos hi ha 400.000 euros per la venda dels nínxols del cementiri nou recuperats i també la venda de dues parcel·les municipals al polígon industrial que està previst ampliar el que es coneix com a sector B9. Sentim a Alba, la de Ciutadella, Llorenç Ferrer.
S'han desencallat projectes i contractes que són estratègics, que havien quedat pendents, com és el B9, en el polígon industrial, com és el d'Aigües Cala Blanca, així com nou contractes de recollida de residus i de neteja viària, que han de permetre una millora substancial i molt diferencial en la qualitat del servei i en l'eficiència del sistema.
A l'apartat de despeses, el capítol de personal s'emporta el 36% de tot el pressupost. Representa quasi 17 milions d'euros. Mentrestant, a Mó continuen les negociacions entre els partits d'esquerres. Ara Mó està disposada, diu, a pactar amb el PSOE, però hi posa línies vermelles. La més urgent és resoldre la potabilitat de l'aigua de la ciutat.
La congelació d'òvuls ha augmentat un 137% a les Balears en els darrers 5 anys, això segons dades de la Clínica de Reproducció Assistida i Fertilitat.
La mitjana d'edat de les dones que els congela ha davallat i ara se situa en els 35 anys. Clara Colomé és directora de l'IBI a les Balears.
Hem vist que hi ha un augment d'un 137% aproximadament en els últims 5 anys en la congelació dels òvuls, amb la que anomenem vitrificació. Aquest augment creiem que és des de la conscienciació de les dones d'aquesta disminució de la qualitat i la quantitat dels òvuls, doncs de la fertilitat, a partir dels 35 anys.
En el cas de la congelació d'òvuls, a la sanitat pública també va en augment i es du a terme, per exemple, en dones en tractament oncològic i amb endometriosi severa. El 2025 ha tancat amb 24 casos.
I els centres de salut d'atenció primària atenen cada any prop de 30.000 persones amb un diagnòstic de depressió. Són dades que ha donat a conèixer la Conselleria de Salut amb motiu del Dia Mundial de Lluita contra aquest trastorn emocional que se celebra demà.
L'any passat es va atendre més de 29.900 pacients amb aquest trastorn, una xifra lleugerament inferior a la 2024, quan gairebé es va atendre 30.500 pacients i una mica superior a la xifra de 2023. Així mateix, el nombre de pacients atesos per depressió en el servei d'urgència supera els 600 anuals. La Direcció General de Salut Mental llançarà demà un vídeo dirigit a les famílies sobre com donar suport a infants i adolescents si es mostren símptomes.
I Salomé Prada es carrega contra Carlos Mazón i qui era el seu cap de gabinet, en qui ha mantingut avui un cara a cara judicial per aclarir les contradiccions en les versions de tot dos sobre la gestió de la Dana, que va deixar 230 víctimes mortals a València. L'exconsellera d'Emergències ha confirmat davant la instructora penal que va voler contactar amb Mazón en diverses ocasions el dia tràgic de la riuada, dia 29 d'octubre de l'any 2024, però no va ser possible.
De fet, segons Prades, al migdia ja li varen advertir que no molestàs el president, qui tenia un dinar amb la periodista Maribel Vilaplana, el ja famós Ventorro, tot i que la situació meteorològica es complicava a València. Després de dues hores de cara a cara amb José Manuel Cuenca, qui era i és madreta de Carlos Mazón, ha mantingut la seva versió. En sortir dels jutjats, han carregat contra tots dos.
Se me dice directamente que el president està de actos i que cualquier cosa que vaya informando a su jefe de gabinete. Muchas gracias. Yo, una vez más, colaborando con la justicia, con total transparencia, intentando dilucidar aquellas dudas que van surgiendo y, por supuesto, siempre, siempre pensando en las víctimas, siempre.
Durant tot el matí, el jutjat ha estat envoltant de desenes de familiars de víctimes que s'han concentrat a les portes dels tribunals per mostrar el seu rebuig a la gestió.
I l'advocacia de l'Estat demanarà al Suprem l'anul·lació de la condemna a Álvaro García Ortiz per revelació de dades reservades. És un pas previ a presentar un recurs ja davant el Constitucional. Recorden que García Ortiz, aleshores fiscal general de l'Estat, va ser condemnat a 2 anys d'inhabilitació per revelar dades reservades de la parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso.
El Suprem el va condemnar després de considerar provat que ell va estar al darrere de la difusió de dades privades d'Alberto González Amador, qui intentava arribar a un acord en la Fiscalia per reduir la pena amb la confessió de 2 delictes fiscals. Per cert, avui també han conegut que s'incorporarà com a fiscal a la secció social del Suprem, una plaça tranquil·la i amb escassa exposició mediàtica, que era el que cercava el mateix fiscal.
I l'Audiència Nacional ha arxivat la causa que investiga la gran apagada elèctrica que va afectar la península dia 28 d'abril.
El jutge José Luis Calama ha acordat el sobreseïment provisional de la investigació i de manera contundent. Després d'analitzar una bateria d'informes tècnics, descarta el ciberatac i conclou que no existeix ni un mínim indici que apunti a un intent de sabotatge terrorista del sistema elèctric espanyol. És la raó per la qual va obrir les diligències que fins aquest desembre estaven sota secret de sumari.
L'exministre socialista Jordi Sevilla demana un canvi de rumb del PSOE en un manifest culpa a la direcció actual del partit de l'increment de l'extrema dreta.
Sevilla demana eleccions anticipades i que Sánchez faci un pas al costat. L'exministre també demana que el PSOE recuperi un projecte autònom obert a consensos democràtics amb els seus adversaris polítics. El manifest no presenta firmants. El PSOE diu que no té por del debat intern. Esther López, portavoz adjunta de l'executiva socialista.
A este partido le gusta debatir y eso es fundamental. Ahora bien, cuando hablan de cambio de rumbo, pues la duda que nos surge es hacia dónde, ¿no? Si quieren dejar de subir el salario mínimo, si de lo que estamos hablando es de no subir las pensiones. Bueno, habrá que verlo, habrá que estudiarlo con cariño y en todo caso las propuestas pues más mayoritarias o más minoritarias siempre son muy bien recibidas y escuchadas.
El govern de Veneçuela ha anunciat l'alliberament d'altres 116 presos polítics, amb el qual el nombre total d'excarcerats s'eleva a 133 des que la presidenta, que ara és al capdavant del país, Delcy Rodríguez, en va donar l'ordre la setmana passada, tot després del segrest de Nicolás Maduro pels Estats Units.
Les ONGs, no obstant això, han confirmat de moment només 24 alliberaments i han identificat els presos que han quedat en llibertat. Entre ells es troba Alejandro González, en doble nacionalitat venezolana i espanyola. És l'exmarit de Rocío San Miguel, l'activista que també té doble nacionalitat i va ser alliberada dijous passat.
I mentrestant, Donald Trump s'ha autoproclamat president interí de Veneçuela a través d'un fotomuntatge que ha publicat a la seva xarxa quan aquest dijous es reunirà amb María Corina Machado a la Casa Blanca. Això al mateix temps que assegura que l'exèrcit dels Estats Units està analitzant molt seriosament intervenir a l'Iran.
But we're looking at it very seriously. The military is looking at it.
Espanya, el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha reclamat al govern iranià que aturi la violència contra els manifestants.
Yo exijo al gobierno iraní que respete la libertad de manifestación pacífica y la libertad de expresión de todos los iraníes y de todas las iraníes. Tiene que cesar la violencia contra los manifestantes.
I mentre el món continua pendent de l'ofensiva internacional del president nord-americà, ell continua amenaçant Groenlàndia i ara també Cuba.
Ha suggerit a l'Havana que arribi a un acord amb ell abans que no sigui massa tard, perquè ha amenaçat de desproveir totalment l'illa de petroli, fonamentalment per la seva subsistència, una amenaça que preocupa els cubans.
Aquí no hay luz, aquí no hay corriente, aquí no hay gas, ni licuado.
Ahí está.
Mire, aquí no hay nada.
Pero nosotros no tenemos culpa de nada de eso. Pero Cuba y Venezuela son totalmente diferentes.
A mí eso no me asusta, para nada. El pueblo cubano está preparado para cualquier cosa.
6 minuts per arribar a les 8, anem cap a Muro. S'acosten les festes de Sant Antoni, a molts de pobles més santantoniers ja preparen els foguerons de la Revetlla, hi ha però un poble que l'anomenada la té sobretot les beneïdes del dia de Sant Antoni, és a dir, de dia 17 de gener. Parlam de Muro, perquè ara les beneïdes d'aquest poble inicien tota una tramitació perquè siguin declarades bé d'interès cultural i material. Toni Mateu és a Muro. Toni, bon vespre. Avui, hora baixa, es feia una primera passa.
Efectivament, bon vespre, vos parlam del claustre de Sant Francesc de Muro, on fa just un minut acaba de tenir lloc aquesta declaració institucional per part del Consell de Mallorca i també per part de l'Ajuntament de Muro, en què s'inicien els tràmits perquè les beneïdes d'aquest poble, que com sabeu són les més multitudinàries d'arreu de Mallorca, on hi van moltes de persones, però sobretot hi duen molts i molts i molt d'animals, com sabeu, guardes d'overs, cavalls i altre tipus d'animal, tant si és de pèl com si és de ploma, com diu la cançó. En qualsevol cas, els experts del Consell Assessor del Patrimoni Cultural material, avui han fet aquesta aprovació inicial que després haurà de passar pel ple del Consell. Damià Paeres és l'historiador local i investigador que ha fet l'estudi preliminar i precisament ell ha explicat com han canviat les beneïdes de Muro si ho comparen ara amb fa 100 anys.
Ara han desaparegut els animals de feina, les bicis, però en canvi han estat substituïts per cavalls d'oci. I les beneïdes, gràcies a Déu, han evolucionat així com evoluciona la societat.
L'observació que ha fet Damià Paeres és que si se compràs amb altres anys, o amb anys anteriors, ara, a diferència d'aquell temps, ara hi ha lloros i fins i tot certs animals que antigament no havien. I precisament aquests canvis que se succeeixen un any rere any, però sempre mantenen aquella essència d'aquelles beneïdes, aquells elements més importants, que és allò que ha dit el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que és allò que vol preservar precisament aquesta declaració com a bé d'interès cultural immaterial.
I la possibilitat de que perduri al llarg d'aquestes pròximes dècades. Perquè en un món tan globalitzat, en un món allà on tenim influència d'altres indrets, nosaltres hem de preservar aquelles coses que són nostres.
Per tant, les beneïdes tenen molt d'elements, sobretot els animals, la litúrgia, el capellà que es posa una vestimenta especial i tota la gentada que va a veure'ls. I precisament han conversat, han parlat amb una dona major ja, que ens ha explicat com eren antigament les beneïdes i contrasta amb la visió que té un jove, també de Muro, que explica com són ara i què és allò que hi fa.
Que les beneïdes de Muro, a més de beneïdes, tenen molt d'animals, o sigui, és molt completa. O sigui, de carros, sí, tothom hi col·labora. I com que fa tant d'anys i tant d'anys, que jo era ben petita, ja anàvem a les beneïdes de Sant Antoni.
T'ha enllaçat. I ara sentireu aquest jove Sebastià, qui precisament té un paper de fer sempre cada any una carrossa satírica, que segons ell explica és allò que més fa riure les persones que visiten les beneïdes de Muro. No hem pogut sentir Sebastià, però bé, allò que deia dir és que, com sabeu, a les beneïdes de Sant Antoni de Muro sempre hi ha una sèrie de carrosses, algunes que representen oficis tradicionals i altres, com aquestes que vos explicaven, són aquelles que tenen, que fan un pot de befa, que fan un pot de visió satírica del poble i que també provoquen les riades de tots els assistents. Per tant, si no hi ha res de nou, en els propers mesos, les beneïdes de Muro arribaran a ser bé d'interès cultural immaterial després de l'aprovació del Consell de Mallorca. Avui, però, a Muro, el claustre de Sant Francesc se n'ha fet aquesta primera passa aquesta aprovació inicial gràcies als experts en cultura popular que han donat el seu vistiplau perquè pensen que reuneix les condicions necessàries perquè això sigui d'aquesta manera.
Gràcies, Toni. I els darrers minuts de l'informatiu els dedicam a repassar l'agenda cultural per aquesta setmana. I començant parlant de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears.
Perquè aquesta setmana hi ha actuació per partida doble. Dijous, dia 15, fan el cinquè concert de la temporada a l'Auditorium de Palma. El violinista Frank Peter Zimmermann serà el solista convidat que interpretarà el concert per a violí i orquestra. El programa es completa amb peces de Ravel i Bartók. I dissabte, dia 17, la Simfònica farà el tradicional concert del Dia de Sant Antoni en el marc de les celebracions del Dia de Menorca 2026. Serà la soprano Cristina Álvarez, la mezzosoprano Samantha Bagur, el baritón Arnau Tarragó, el baix Ricardo Bosch i la direcció de Pablo Urbina. Aquesta setmana tot passa per Sant Antoni perquè la festa també ens deixa sons molt característics a Mallorca.
Segons per arribar a les 8, serà moment per repassar els principals titulars d'aquesta jornada de dilluns, dia 12 de gener. Són les 8, moment de repassar els titulars d'aquest dilluns 12 de gener en què l'Associació d'Agents de la Propietat Immobiliària veu amb bons ulls l'anunci del Govern Central de bonificar el 100% de l'IRPF als propietaris d'habitatges que no pugin el preu de les rendes als llogaters que acabin els contractes els pròxims mesos. Neus López.
Ara bé, els APIs matisen que el 100% de la rebaixa de l'IRPF no equival als guanys que els propietaris obtindrien si apujassin el preu del lloguer. El president de l'Associació d'Agents de la Propietat Immobiliària, José Miguel Artieda, assegura que la mesura apel·la a la consciència social dels propietaris.
Jo crec que el manco s'ho pensaran. Faran els números i si està ben explicat i sobretot és un bon inquilino, pues jo crec que sí, que en gran part de renovacions pues pot ser que tingui un efecte positiu.
El govern considera que l'anunci de Sánchez fa seguidisme de les polítiques en matèria d'habitatge anunciades per l'executiu de Marga Proença el mes passat.
La Fiscalia i la família de l'home mort que va entrar a robar plantes de cànnabis a Inca l'any 2020 demanen entre 15 i 25 anys de presó respectivament per homicidi i assassinat.
Avui ha començat el judici a l'Audiència Provincial de Palma. L'acusat de matar a ganivetades el lladre, que anava acompanyat de tres persones més que l'esperaven fora, ha al·legat que es defensava i sol·licita l'absolució. El fiscal Alfonso San Román considera, però, que hi ha proves suficients per condemnar-lo.
En cuanto a los hechos, es que mayormente están claros. No resulta controvertido que el señor Martorell mató, por su acción murió una persona. Eso no resulta controvertido.
Endesa demana als seus clients estar atents a possibles comunicacions sospitoses que puguin rebre els propers dies.
La companyia ha patit un ciberatac a gran escala que ha afectat la informació personal dels clients. Les dades del contracte, com el document d'identitat o els números IBAN, han estat compromesos, però no les contrasenyes dels comptes d'accés. S'ha habilitat un telèfon en cas d'incidències sospitoses.
Menorca ha iniciat el desmantellament dels tres molins eòlics que queden a Milà.
És l'únic que hi ha d'aquestes característiques a les Balears i feia 2 anys que no funcionaven per a diverses avaries. Ho explica el president del Consell de Menorca, Dolfo Vilafranca.
Aquests molins estarien al final de sa vida útil. Es van tenir que aturar perquè ja no hi havia peces de recanvi i ja no eren eficients a l'hora de produir energia.
I durant més d'un mes Formentera quedarà amb una única benzinera.
De les dues que actualment operen a l'illa, una, la que està a prop de Sant Ferran, tancarà demà per fer-hi obres de millora. Es preveu que aquestes feines s'allarguin 4 o 6 setmanes. Fins a mitjan febrer o darreries, l'illa queda en només la benzinera de la Savina operativa.
Els centres de salut d'atenció primària atenen cada any prop de 30.000 persones amb un diagnòstic de depressió. Són dades que ha donat a conèixer la Conselleria de Salut a motiu del Dia Mundial de Lluita contra aquest trastorn emocional que se celebra demà.
L'any passat es va atendre més de 29.900 pacients amb aquest trastorn, una xifra lleugerament inferior a la de 2024, quan gairebé es varen atendre 30.500 persones i una mica superior a la xifra de 2023. Així mateix, el nombre de pacients atesos per depressió en els serveis d'urgència supera els 600 anuals.
I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, rebrà la líder opositora venezolana María Corina Machado dijous que ve a la Casa Blanca.
En la trobada es preveu que tractin la situació que travessa Venezuela i quin pot ser el rol de la guanyadora del Nobel de la Pau en la transició del país.